Bona tarda, és dimarts 25 de novembre. Us parla Mireia Puente.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia oferirà al llarg d'aquesta setmana contingut centrat en la lluita contra les violències masclistes. La iniciativa s'emmarca en la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra avui dimarts. L'acció respon al compromís del mitjà amb la denúncia d'aquesta xacra social que continuen patint moltes dones, la voluntat de posar sobre la taula un problema estructural que afecta tota la societat i d'exercir el seu paper com a servei públic al costat de les dones que pateixen o han patit violències masclistes. Per això mateix, avui mateix, al web de cugat.cat trobareu un testimoni d'una cugatenca que està patint violència de gènere. Durant tota la setmana donarem veu a diferents agents implicats en les violències masclistes. Aquest dilluns ha tingut lloc el ple municipal del mes de novembre i ha estat marcat per les desavinences entre el govern i l'oposició durant el debat del pressupost municipal del 2026. En un comunicat compartit pel PSC, el PP, la CUP i en Comú Podem, han expressat la seva més absoluta indignació davant la manera com el govern municipal ha presentat el pressupost per l'any 2026. Més enllà d'aquesta confrontació, durant el ple s'ha donat llum verda a diversos punts urbanístics i de serveis. Per una banda, el ple ha aprovat el planejament que ha de permetre la construcció d'un nou hotel de 4 plantes a l'entorn de la masia de Can Ametller. Aquesta modificació del Pla Metropolità General, el PGM, també garanteix la protecció de la masia de Can Ametller per evitar que cap construcció bloquegi la seva visibilitat. Un dels punts més rellevants ha estat la renovació del contracte de manteniment de zones verdes, que suposa una despesa anual de 4,3 milions d'euros i que inclou millores en la gestió, la sostenibilitat i la qualitat del servei. La ciutat també avança amb més zones amb ombres gràcies a l'aprovació de les memòries tècniques que han de permetre instal·lar pèrgoles a la plaça de Sant Francesc i a la plaça dels Quatre Cantons. Unes actuacions llargament reclamades pel veïnat. Està previst que les obres s'executin en els pròxims mesos amb l'objectiu que finalitzin abans de l'estiu. Durant la sessió també s'han aprovat una declaració institucional i dues declaracions de la Junta de Portaveus. Per altra banda, els grups municipals s'han posat d'acord de manera unànime en dues mocions que han esdevingut institucionals. Una taula rodona servirà per reflexionar sobre l'evolució del Pla Educatiu d'Entorn, un projecte de cooperació entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació amb l'objectiu de millorar l'èxit educatiu de l'alumnat més vulnerable i millorar la cohesió social. Així, aquest dimecres 26 de novembre, la Sala Clavé de la Unió acollirà a les 6 de la tarda representants de l'Ajuntament, el Departament d'Educació, els centres educatius, les entitats i el voluntariat, tots agents implicats en aquesta iniciativa per commemorar els 20 anys de la implementació del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Cugat. L'acte es clourà amb un refrigeri càrrec de l'Institut FP Sant Cugat. Durant aquests 20 anys, prop de 12.000 alumnes santcugatencs han participat del Pla Educatiu d'Entorn a través de tallers, cursos i activitats, tant dins com fora de l'escola. Concretament, s'han dut a terme més de 600 activitats gràcies a la participació dels 33 centres educatius de la ciutat, una trentena d'entitats i 1.700 voluntaris. I ja es comencen a saber coses del Nadal i com el celebrarà Sant Cugat. I és que tot està a punt pel quinto de Nadal, que se celebrarà un any més al Pub 2 de la Rambla del Celler. L'activitat organitzada per Cal Temerari tindrà lloc del 25 al 29 de desembre en un espai amb un aforament per 900 persones. Enguany, a més, el quinto clou la celebració dels 10 anys de Cal Temerari. El quinto tindrà lloc dijous 25, de 7 del vespre a 2 de la matinada, divendres 26, de 7 a 2, dissabte 27, quinto infantil i vermut musical d'11 a 2 i quinto i festradi de 6 a 3 a 2 quarts de 4 de la matinada. Diumenge 28, El quinto tindrà lloc de 19 de 7 del vespre, volíem dir, a 1 de la matinada, i dilluns 29 de desembre també de 7 a 12. El quinto infantil estrena horari al matí i inclourà un taller perquè els més petits aprenguin a cantar els números i es converteixin en pardals i orenetes. La jornada matinal es tancarà amb un vermut musical amb l'actuació del cantautor santcugatenc Arnau Serrallonga, que presentarà en exclusiva el seu primer treball els dies que vindran. La nit del 27 de desembre el Pap 2 es transformarà en una gran plaça amb la Festradi, que arrencarà a l'exterior amb els Diables, els Gausacs i Carabassà. Seguidament, que els 7 Estradis i Folk Cugat oferiran un espectacle creat especialment per a l'ocasió amb la participació de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. La festa acabarà amb el concert de Coblats i PD Bosch. Per accedir-hi caldrà comprar entrada uns dies abans a Cal Temerari o durant el quinto fins a esgotar l'aforament. Com en els darrers anys, s'habilitarà un sistema de cues amb números d'accés que es repartiran a la barra exterior. L'estat de les cues s'actualitzarà en una pàgina web i també l'entrada al recinte per evitar esperes llargues. I en esports, el president del Club Arquer Sant Cugat, Ramon Pujol, continua reclamant un espai tancat per practicar el tir amb arc en sala, modalitat de tardor i d'hivern. Pujol assegura que aquesta reivindicació ja fa més d'una desena d'anys que s'ha posat sobre la taula dels diferents equips de govern sense cap solució. El club, fundat l'any 2012, s'entrena al local del Club de Tir amb Arc de Rubí per practicar aquesta modalitat d'hivern. Un centenar de socis integren el club i durant la temporada d'hivern i estiu s'entrenen a l'aire lliure en un terreny del polígon de Can Sant Joan. El club, des de fa molts anys, forma part d'aquest projecte on dones amb càncer de mama utilitzen aquest esport com a eina integradora. També s'organitzen competicions amb les diferents esportistes d'aquest programa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, com no podia ser d'una altra manera i coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, parlarem de la xacra del masclisme a la nostra societat. Per abordar-ho, ens acompanyen l'estudi Ramon Barnils, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular de la Floresta. Molt bon dia, Xènia.
Bon dia.
Ben tornada a les tertúlies ciutadanes de Cugat Mèdia. I la Mireia Llevenés, educadora sexual, escriptora i artista. Molt bon dia.
Bon dia.
Que ens va acompanyar ahir a divendres i avui també volia ser en aquesta tertúlia especial del 25N. Des d'aquí també m'agradaria enviar una abraçada al Rogeli Padró, antropòleg i escriptor, que ens havia d'acompanyar, però avui per motius personals no podria ser, no pot ser amb nosaltres, però m'agradaria enviar-li doncs, l'escalf d'aquesta casa en aquests moments. Bé, comencem. Avui és 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les dones. No sé si creieu, Xènia i Mireia, que dates d'aquest tipus ajuden a canviar la realitat, només reforcen la consciència, per a què serveixen, no? I no sé si en un dia n'hi hauria de prou per una qüestió social sí. Tan àmplia.
Jo per començar vull dir que celebro molt, estic molt contenta de tornar a ser aquí, especialment ser la més gran de les assistents, perquè quan venia fa 2 anys doncs era la més jove i en tinc 51, o sigui que aquesta, no, aquest canvi doncs crec que és un canvi molt positiu i a més sovint era l'única dona, llavors estava una mica com a quota, no? I en canvi avui em sento aquí que estic aquí per la meva opinió, així que celebro que crec que això ja és una nota positiva per a un dia com avui.
De fet, des del mitjà públic fem un esforç, no sempre és fàcil, però justament per tenir persones de totes les edats i per incrementar la presència de dones en l'opinió pública, perquè evidentment tinguin el mateix espai que els homes, no sempre és fàcil, malauradament, sí, sí. Però sí que és un objectiu que tenim i seguirem lluitant per incrementar el paper de les dones en aquesta casa i a la veu pública.
Bé, que semblava rellevant posar
gràcies,
sobre la taula.
Gràcies per dir-ho.
Sí, sobre això que dius, no? del dia mundial de, no? El dia internacional de, jo crec que una mica és per a tots els dies internacionals de, no? Al final està molt bé que hi hagi un dia per visibilitzar i conscienciar, però els canvis només es poden produir amb polítiques de llarg recorregut i amb canvis estructurals i llargs i lents, no? D'aconseguir dintre d'una societat. Per tant, bé que hi sigui, sortirem avui al carrer, estarem aquí avui a la ràdio, parlarem d'això durant tot el dia, les administracions aprofitaran el dia per donar totes les dades que hagin de donar sobre violències, però si es limitessin les administracions amb això, doncs està clar que no seria suficient, no? I tampoc la lluita feminista es pot limitar al 8M i al 25N. És una lluita de cada dia.
Mireia.
Sí, estic totalment d'acord. O sigui, és com que per una banda va bé, perquè amb aquest ritme frenètic que portem sembla que si no ens marquem un dia com per parlar-ne no en parlaríem mai, però per altra banda estic totalment d'acord que això és una cosa del dia a dia i que s'ha d'anar treballant sempre.
Quan parlem de violència masclista, a vegades correm el risc de reduir-ho només en allò que és la violència física. Evidentment, la violència masclista va molt més enllà de la violència física. Com creieu vosaltres que es manifesta aquest tipus de violència en el nostre dia a dia, en els nostres entorns de feina, en l'oci i fins i tot en l'àmbit de la llar?
Jo crec que la situació amb la violència masclista i en realitat amb el patriarcat, no? Que en si porta inherent la violència contra les dones i que dona tan bona resposta a les necessitats del capitalisme, no? Que al final és on se sosté tot plegat, jo crec que és molt subtil, no? També cap a les dones. Sí que hi ha les violències més evidents que nosaltres veiem, de control, d'agressió física i tal, però la violència psicològica o el disciplinament de les dones en els espais públics i privats, això és molt subtil. I de vegades ni tan sols les pròpies víctimes ens adonem que estem sent víctimes, no? D'aquestes situacions. I quan comencem a visualitzar-ho i ho posem damunt de la taula, fins i tot amb els nostres propis companys feministes o que s'esforcen en ser feministes, ens produeix també conflictes, no? Dintre de les relacions de parella amb aquests companys feministes que no s'han confrontat, no? Clarament amb aquestes violències que nosaltres estem identificant en el sopar, no? Amb el temps d'ús de paraula de cadascuna, sí, dintre de la taula del sopar, per una cosa que és molt banal, no? I que sembla espontània, doncs, bueno, igual aquesta espontaneïtat no és tal, no? I ara espero que el Carmelo m'estigui escoltant.
És que penso que de vegades és tan subtil i de vegades pensem com en violències com en grans coses, però és tan violent quan et sents incomodada per un home amb una conversa qualsevol. No sé si us ha passat mai, però a mi m'ha passat en feines de sentir-me sexualitzada pel fet de ser dona, no? Quan simplement estàs intentant tenir un tracte amable, doncs com es malinterpreta i com s'atravessa una línia, no? Pel fet de ser dona jove amable, no? I són aquestes petites microviolències que van passant que sembla que si les manifestes estàs sent una exagerada, però que les vas acumulant i si no les verbalitzes és com que t'empetiteixes i és important també poder-les anomenar perquè és com aquest iceberg, no? L'iceberg que sempre es dibuixa, no? I sembla com que dalt de tot el que estàs per sobre de la línia del mar és el més visible, però totes aquests petits comentaris i de vegades inclús amb amics que sense ser-ne conscients, no? Fan comentaris d'altres dones i això ho he presenciat i m'ha costat molt de temps agafar la valentia de dir, escolta, això que estàs dient està molt fora de lloc, no? Com et sentiries si fos al revés? I sento que també és necessari que com aquestes petites coses del dia a dia que també es vegin i s'aturin, perquè és on comença les, no? Les petites espurnes d'aquest gran foc.
En aquesta casa estem fent un monogràfic del 25N en diferents continguts que exposen totes les violències masclistes que viuen les dones en contingut durant tota la setmana. Un d'aquests continguts és una entrevista que el company Pau Vázquez li ha fet a la Maribel Guillamont, que és supervivent, i així ella vol que se l'anomeni de violència masclista, i fa 16 anys que està al capdavant d'una associació que acompanya les dones que n'han patit, i ens explicava, no, que el blau, que la ferida, és aquella part que és més fàcil d'explicar perquè té una part física. Ara, totes les altres violències, apuntava la Xènia, la psicològica, l'econòmica, són molt més difícils d'explicar i ensenyar. Vosaltres heu apuntat diverses situacions de violència que patim les dones. Creieu que cada vegada ens costa menys identificar-les o encara hi ha molta feina per fer, per identificar-les a nosaltres i els homes i les persones que les exerceixen?
A veure, jo vull pensar que des de que la Helena Francis recomanava a les dones víctimes de violència ser més submises, més disciplinades i més obedients i callar i aguantar, fins ara les dones hem canviat, no? I tenim més eines. Sí que és cert que jo he de mirar enrere, no? En la meva vida, i us ho deia abans, jo tinc 51 anys i avui identifico situacions d'agressió que vaig patir i que en aquell moment em semblaven normals o que no vaig identificar com a agressió o com a una violència cap a mi, no? O en el meu entorn, o comportaments que avui clarament les dones, les noies reconeixen com a comportaments de machis, comportaments masclistes, comportaments abusadors per part de professors a la universitat, a l'institut i a molts altres llocs, no? On homes molt més grans exerceixen els seus rols de poder. Doncs quan jo era jove formaven part de la nostra normalitat i els havíem integrat amb naturalitat en la nostra manera de relacionar-nos, no? Amb els homes tant de la mateixa edat com més grans. Llavors, quan han començat a sortir els mitús, no? A mi m'ha fet pensar en perspectiva, m'ha fet pensar cap enrere, i jo crec que a mi, igual que a moltes, no? I de la meva generació, moltes dones ens estem trobant que estem fent un canvi de sí, si bé jo sempre he estat feminista, veig que no tenia encara la capacitat i les eines de reconèixer violències que ara sí que puc reconèixer i que espero que la meva filla ja no tingui dubtes, no? Al respecte. I en aquest canvi generacional també s'han trobat els homes de la nostra generació, no? Que han heretat uns comportaments dels que estaven darrere seu que avui ja no hi ha per on agafar-los, ja no es poden acceptar, no? Llavors ells també s'han trobat en aquest canvi potser més perduts encara que els joves d'avui que ja saben que aquestes violències no seran acceptades.
Sí, no, vull dir, amb els joves, jo que estic en contacte amb ells, és que sí. És molt curiós perquè i ens sorprèn, o sigui, jo em dedico a això, no? I ens sorprèn molt que de la mateixa manera que s'ha potenciat com una ala feminista, no? com tota la vida ens estem polaritzant, i ara està naixent com una, el que li diem una manosfera, no? Una sèrie de vídeos per internet que corren per les xarxes que són esgarrifosos de nois molt joves dient autèntiques barbaritats que potser, o sigui, que són discursos que perfectament podrien pertànyer fa 50 anys, no? I és curiós perquè sento que no podem com aturar-ho, no? Que més que mai hem de seguir remant cap aquí, perquè sento que necessitem establir ponts amb els homes perquè aquesta lluita, si no, sense ells no tindrà sentit, perquè si no serà dones contra homes i això l'única cosa que farà és estar confrontats, no? I sento que hi ha una part dels homes, no sempre m'agrada dir-ho així, com que òbviament no tenen cap interès en canviar d'idea, no? I és com, d'acord.
Mantenir el privilegi, no?
D'acord, estan allà, però també sento que hi ha un grup d'homes que jo sempre dic que estan com desubicats, no? Que és com amb moltes ganes de ser feministes, però sense saber com ser-ho, no? I també amb una masculinitat molt tocada i sense educació per saber com, no? com gestionar-ho, com fer-ho, sense educació emocional o sense recursos, no? I trobo que més que mai és esgotador, perquè a sobre que nosaltres som les que estem rebent les violències, som les que sobrem d'educar, però és que si no és d'aquesta manera, si no establim aquests ponts des de la tendresa, és que sento que si no no farem res, no? Com que sempre serà com una lluita i bueno, penso que hem d'intentar buscar aquestes maneres de portar-los cap als nostres terrenys.
Res, jo t'he de dir que amb això que ja durant molts anys ja he estat pensant que realment sí, cal ser pedagògica, cal trobar, no?, la manera de convèncer, de seduir, perquè el feminisme en el fons també els aportarà coses positives a ells. Però crec que potser, ja hem de dir, no? Si se senten atacats personalment, doncs em sap greu, perquè sí que hi ha un atac personal també, perquè els privilegis s'exerceixen individualment, i individualment han de deixar d'exercir-los. No hi ha hagut cap lluita per els drets socials de cap col·lectiu que no hagi estat també violenta. Mirem la lluita pels drets civils de les persones afroamericanes, les guerres de colonials. Els drets es defensen moltes vegades també amb s'han hagut de defensar amb violència, perquè qui exerceix els privilegis no està disposat a renunciar-hi. I com ho fem? Sempre les dones hem de tenir aquesta actitud seductora, pedagògica, subtil. Ostres, potser tornem a patir un altre cop, no? Una de les nostres clàssiques opressions sobre de quina manera hem de defensar els nostres punts de vista i quin és el nostre lloc en la societat i com l'hem d'exercir. Començo a plantejar-me dubtes aquesta estratègia, no? Perquè crec que ja hem fet massa esforços. O sigui, és que no podem negociar quina és la quota de masclisme que podem suportar.
Jo no em referia a això, eh? Em referia a persones que realment no volen exercir aquest tipus de violències, que se n'adonen quan els hi comentes, però que
no saben com evitar-ho.
Exacte, i llavors se'ls ha d'ensenyar bones pràctiques, i dic se'ls ha d'ensenyar perquè jo em dedico a l'educació i jo ensenyo, però entenc perfectament la teva postura i com a dona la comparteixo. Comparteixo absolutament, eh? El que passa és que sento que, com a docent, sento molta responsabilitat en aquest tema, i sobretot amb el jovent que puja, perquè és que de debò que és esgarrifós el que arriben a dir. És esgarrifós. Llavors,
sí que és veritat que les enquestes, i ho dic per posar un punt com d'optimisme sobre la taula, diuen que si bé els discursos són molt masclistes, les actituds al final d'aquests homes són una mica menys masclistes que aquests discursos, no? No sé si ho comparteixes tu des del contacte directe amb el col·lectiu de joves, i no sé quina anàlisi faríeu de per què augmenten, ho podríem lligar també a l'extrema dreta, però per què augmenten també aquests discursos de la manosfera, del col·lectiu d'incels, per exemple, i fins i tot també des de les dones, amb el moviment aquest de Tradwife que està en auge als Estats Units i que ha arribat també d'alguna manera aquí, a casa nostra, en un context on jo crec que el feminisme a poc a poc va guanyant terreny, tot i la feinada que ens queda pel davant.
Sí, és que no podem tampoc com globalitzar que tots els joves són així, ni molt menys. Hi ha molts joves molt conscienciats, i a part crec que és un moment xulíssim en el que cada vegada se'n parla més i hi ha com molts escenaris propensos a això, a parlar-ne i a fer denúncia i a buscar eines, no? Però és que és veritat que està pujant com tot aquest no, és que no sé com dir-ho, no? Però com que és que hi és en tant nois en noies,
no? Masclisme reaccionari, d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, jo crec que és la reacció, no? En realitat, o sigui, hi ha una tendència cap a la dreta a nivell global, no és una cosa, no? Únicament nostra, i no és una cosa només del feminisme, sinó en tots els àmbits, racisme, drets socials de tota mena, no? Hi ha una reacció molt forta a nivell global, llavors això afecta també, com no, a les dones, però no únicament. Jo crec que és un problema bastant generalitzat, no? I crec que és un problema que també es produeix perquè el capitalisme està arribant com a l'última de les seves fronteres, no? La mort de la gent. O sigui, està morint gent a causa del capitalisme, i això ja és indefensable. Vull dir que només l'exercici del poder pel poder és el que pot sostenir aquesta situació, no? I és el que està passant.
Sí. Quins són els estereotips o les actituds que creieu que encara perpetuen la violència masclista en la nostra societat a nivell global, no? O aterrem-ho una mica més, que potser és molt, molt genèric. Allò que encara vivim en el nostre dia a dia, abans fora d'antena, la Xenia em posava un exemple de les relacions, per exemple, amb el col·lectiu mèdic quan són homes, amb administració, entre companys, no sé si fins i tot de pares a fills, que són generacions diferents.
És que jo també ho he rebut de dones, aquesta violència, no? I vull dir que es rep d'homes, però és que crec que hem de fer una revisió tots i totes. De què hem après, perquè com tu deies, no, és com aquest patriarcat està massa ficat a la nostra sang, llavors crec que és superimportant que ens revisem tots per aquestes violències que moltes vegades jo també reconec que les he permès, no? I sento que des d'aquí també és important, no malinterpreteu, crec que s'ha d'assenyalar a qui més les exerceix, però sento que també he de tenir la responsabilitat de dir, vale, jo aquí he fallat, i per tant, com, no, com veure com la foscor i dir, vale, això ho he de canviar i he de poder posar límits, i m'he d'ajuntar amb altres persones i aprendre com entre totes a posar límits i a dir prou, no? Perquè, ostres, que ara deies això quan has dit lo de mèdica, i a mi em va passar amb una ginecòloga, un atac de grassofòbia amb una ginecòloga, no? I que òbviament és l'única dona que he rebut de molts més homes, però m'ha vingut just aquest exemple.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu la Mireia, perquè al final el feminisme, i això també ho comentàvem abans de començar, no? El feminisme és un posicionament polític, i com a posicionament polític no hi ha cap condició natural innata que te'l doni per si. No per ser una dona ets feminista ni defenses els drets de les dones, no? És una decisió que tu prens ser feminista, com és una decisió que tu prens ser antiracista, i has d'identificar els comportaments masclistes en els altres, però també en tu mateixa. I aquesta, no, aquesta identificació, aquesta limitació dels comportaments masclistes a nivell col·lectiu i a nivell individual en mi i en els demés, doncs és el que defineix també la meva acció feminista, no? Com jo educo els meus fills, doncs, evidentment, jo tinc un fill i una filla, el fill és més gran, la filla és més jove, i, no, per més que jo ho vulgui intenti, estic segura 100% que si revisem tota la meva relació amb ells hi trobaré, no, moltes accions que tenen a veure amb aquest masclisme amb el qual jo també he estat educada, no? Per començar, com li dic a la meva filla, quan tornis avisa'm, jo te vinc a buscar, no sé què, que això, bueno, més que és més precaució, no?, davant de la situació que hi ha. I com ella em deia ahir, diu, però clar, no se diu als nois quan surtis intenta no violar ningú, no?
És que
o no agredeixis a ningú. Bueno, hauria de formar part també del missatge bàsic de sortir per la nit, no? Vale, un besito, ten, torna quan vulguis, i sobretot, només si és sí, no?
Sí.
Sobretot consentiment, no? Aquest treball també amb els fills ja hauria de ser diari.
Jo penso que ara que tenim tant accés a les xarxes, a les pel·lis, a Netflix, a totes aquestes plataformes, que després de cada sèrie o pel·lícula amb que sortissin coses d'aquestes, en comptes de deixar-te anar a la següent, hauria d'haver com un comentari de anem a reflexionar sobre el que hem vist, no? Perquè per intentar com apropar una mica més la pedagogia a casa, no? Perquè és que veiem tants referents que necessiten revisió, no? I de vegades les pròpies pel·lícules també volen denunciar o com incomodar, però com anem amb aquesta velocitat que consumim tot tipus de contingut sense filtre, no? I ràpid i sense reflexió, de vegades sento que també és com que ens queda... que no arribem prou, no? I, bueno, no sé, ara deies això i pensava com estaria xulo, no? Com venien sèries de plataformes d'aquestes i que interessant seria com analitzar-les amb ells a casa, no? O, bueno, no sé, o a les escoles, o... Bueno.
Hem parlat del paper dels homes, diguéssim, en tota aquesta consciència, en aquesta transformació social per derrocar en la mesura que sigui possible, tant de bo, definitivament el patriarcat. Quin paper hi han de tenir? No sé si més actiu o més passiu. I com ho fem perquè aquells que ostenten el privilegi de ser homes a la nostra societat facin aquesta tasca de revisió i de reeducació que tots hem de fer en diversos aspectes de la nostra vida, apuntava la Xeina, l'antiracisme, el classisme, etc.
És que em sembla tan difícil.
Com ho fem?
Amb els grandets jo no sé com fer-ho. Amb els joves penso que començar assenyalant els privilegis que hi ha des de les escoles em sembla com hi ha un bon primer pas, perquè sento que com a mesura que es vagin fent grans i que vagin guanyant més privilegis poden tenir com a mínim consciència de des de quin punt està. Però amb els que ja són més crescudets, honestament, jo no sé com entrar-hi. O sigui,
sí, jo...
com agafes i li dius a un home, tu ets conscient que ets un home blanc i que només per això tindràs més privilegis que jo?
Així.
Sí, és que
no.
Clar. És que, així.
Jo amb el meu pare ho faig així, però... però perquè a vegades sí, exacte, no s'és conscient, sí. I algú ha de posar sobre, sí, la taula, igual que nosaltres també tenim els nostres privilegis, eh? Però...
Sí, m'ha fa gràcia que parlis d'això també de les escoles, no? Com se pot incidir o com s'ha d'incidir des de l'escola, perquè seria molt bonic que realment aquesta incidència de les escoles fos possible i real, però caldria abans una revisió dels propis docents, que vull dir que més enllà de que arribi una professional externa a la dinàmica quotidiana del centre, no, hi hauria d'haver una acció...
Això a les universitats s'hauria d'ensenyar.
De revisió, clar, una revisió dels currículums ocults que exerceixen els docents en l'alumnat, no, des d'infantil o des de primària, vull dir que des d'edats molt, molt, molt tendres, tant homes com dones, i especialment dones, que són les que més estan en contacte amb els infants a primària, no? Que sabem que hi ha moltes més docents dones. Poso un exemple que em fa molta gràcia sempre de la meva filla, que ella pues, era molt bona en mates i en tal, i sempre deia, ai, tu series molt bona professora. Jo pensava, bueno,
per què no enginyera física?
O enginyera, o sigui, això és un currículum ocult, no?
Totalment.
Perquè a ella se li fa un reconeixement, que és positiu, que se li faci el reconeixement, però se la encamina cap a aquells exemples, no, aquells models que encaixen amb el que la societat permet a les dones, no?
Amb aquests rols de gènere.
Exacte, no, amb allò que les dones podem imaginar, no sé, no? I amb tota la bona fe, la docent, vull dir que, però clar, necessita una deconstrucció, no? Necessita una revisió aquest imaginari que estan generant en elles i en ells. No? Perquè també hi ha com un reconeixement dels nois en unes certes actituds en la primària que ja serien qüestionables, però que les pròpies docents encara no identifiquen, no? com a el protoexercici del privilegi. No?
Sí, és que penso que això hauria de ser assignatura obligatòria a les facultats de magisteri. Jo, quan vaig estudiar magisteri, ningú em va parlar d'això.
Clar.
I bueno, tant de bo arribar-hi algun dia. No és fàcil, eh? Perquè que ens contractin, vull dir, a nivell de llei, i aquí em perdo perquè a nivell legislatiu no en sé gaire, no? Però no ens estan afavorint gaire que vinguem a parlar d'aquests temes a les escoles, no? És com que no s'està permetent. Llavors estem com lluitant una mica contracorrent, i penso que com a mínim el que estem fent aquí ara ja és un bon primer pas, perquè a veure si així ens escolten i que ens cridin a més centres, i ja no només per ajudar els alumnes, sinó també els docents. De fet, nosaltres ho fem, eh? Fem seguiment amb tutors, perquè és que al final els docents són persones com nosaltres tres, no?
Exacte, i... no? Reflecteixen el que passa en la societat. Ni
I
més,
potser
ni
no s'ho hem ni plantejat mai a la vida. O sigui, jo recordo quan jo vaig estudiar magisteris que jo no m'ho havia ni plantejat, i això m'ho he trobat després.
Sí, sí.
No? I m'ho he trobat després, potser rebent microviolències de company, mestre, home, paral·lel a mi, no? Llavors és... Bueno, no sé, és que... I en aquell moment jo no tenia recursos com per dir prou, no em sentia prou empoderada, em veia molt jove i, no?, com... No sé, és molt violent i molt incòmode.
Estem arribant al punt final de la tertúlia, però no voldria acomiadar-me, ja que estem parlant del tema de l'educació sexual en els joves i les joves. Les dades indiquen que cada vegada jo diria que infants accedeixen més aviat a contingut pornogràfic i que és la seva primera entrada a les relacions sexuals, no? Quin impacte té això després, amb el només sí és sí, que quan va sortir la llei jo recordo gent posant-se les mans al cap i jo pensava, però qui se li cur posar-se les mans al cap per entendre que una relació ha de ser des del consentiment, no? Vull dir, és una cosa difícil d'entendre. Què estem fent malament si cada vegada els infants accedeixen abans al porno, moltes vegades de manera accidental, doncs el seu primer contacte amb el que són les relacions sexuals. Com ho fem perquè això no sigui així?
Sí, jo crec que això reflecteix un problema de la societat al final, no? O sigui que moltes vegades també amb tot aquest contingut pornogràfic posem la mirada com en els nens i en els joves, com si fossin ells els culpables, sobretot, no?, com a l'hermana. És que els joves miren porno, ja, però és que els adults estem permetent que això es creï i que això estigui a plataformes gratuïtes de molt fàcil accés, no? Llavors, crec que això és com una revisió social que hauríem de fer, de no tan banalitzar, no, aquesta no és la paraula, però com no tan prohibir i no parlar-ne de sexualitat o de pornografia, sinó com intentar aturar-ho des de com adults, no? De deixar de crear aquest tipus de contingut, com a mínim, és que es segueix creant.
Més que res perquè el rol de la dona acostuma a ser vexatori
i de totes maneres, sempre me genera una mica de contradicció quan es parla sobre la pornografia, perquè és evident que la pornografia actualment és una pornografia que cosifica la dona, que es basa en la humiliació, i tant la indústria del porno sotmet la dona, sabem que es produeixen abusos de tota mena en el procés productiu de la pornografia com en el resultat, no? Hi ha abús i es mostra un model abusiu cap a la dona. Però també és veritat que jo voldria evitar parlar des del moralisme en el consum de determinats productes que tenen a veure amb la sexualitat, com per exemple la pornografia, no? Vull dir que crec que hem de fer un esforç en separar la moral o la moralització en la sexualitat dels abusos, perquè moltes vegades acaba tot caient en el mateix forat i no distingim, no?, que una sexualitat sana també és una sexualitat que no sigui jutjada i que no sigui moralitzada, no? I que no tingui aquesta part culpabilitzadora, no?
Una mica catòlica, no? De moral catòlica que també tenim impregnada en la societat.
Perquè probablement aquesta pornografia que estem veient i que s'està consumint massivament també és el resultat d'aquest tipus de sexualitat repressora i culpabilitzadora,
total,
no? Llavors, penso que cal fer un esforç en separar una cosa de l'altra, no?
Ens ha quedat curt.
Sempre.
Mitja hora no és suficient per parlar d'aquesta qüestió. En tot cas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Xènia i Mireia. Bé, seguirem parlant d'aquesta qüestió, no només el 25N, perquè al final és una qüestió que ens afecta com a societat. I ara seguirem amb una entrevista a la Maribel Guillamón. Abans ho explicàvem, aquesta dona supervivent de violència masclista que ja fa 16 anys que treballa amb aquesta entitat santcugatenca, no està sola, per fer aquest acompanyament i aquesta escolta a les dones que la pateixen. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest 2025, i justament avui, 20 de novembre, fa 50 anys de la mort del dictador Franco el 1975. Sant Cugat s'ha afegit, com molts altres municipis, a aquesta commemoració amb un programa propi organitzat a través de la Regidoria de Memòria Històrica i del Museu de Sant Cugat, amb la col·laboració, entre altres, del grup d'estudis locals. Avui ens interessem per la conferència que tindrà lloc precisament aquesta tarda a les 7 al Museu del Monestir. Sant Cugat, 1975, l'any de la mort de Franco. A càrrec de l'historiador i president de la GEL, Jordi Casas. Jordi, benvingut.
Molt bon dia.
Com recordes el moment en què reps la notícia de la mort del dictador?
Mira, jo anava a treballar, anava en cotxe amb un veí, que em portava en cotxe, jo no tinc cotxe, i havien ser les 10 menys 10, ai, perdó, les 8 menys 10, i vam posar la ràdio i vam sentir música sacra, i de moment no deien res, és que això és que s'ha mort, no? Ja feia dies que estava cada dia pitjor, dic, això és que s'ha mort, no falla. I efectivament, al llarg del viatge durava 7 minuts, no sé, va sortir el ministre d'Informació, no sé què va sortir, dient que Franco s'havia mort. Llavors vaig arribar a l'empresa, vam arribar, i bueno, hi havia cares de tot tipus, no? Des de gent que estàvem contentíssims, gent amb una cara de preocupació, ara què passarà i tal, però bueno, jo vaig viure molta alegria, i després no me'n recordo si va ser el mateix dia o el dia següent a la tarda es va fer el funeral al monestir amb Franco. I un grup de gent vam anar a la plaça del monestir, que era diferent actual, vam ser amb un banc, amb la nostra cava, amb les nostres copes, i mentre ho celebràvem, discretament, perquè hi havia policia, perquè vèiem entrar la gent que anava al funeral, deia, mira, el fulanito, el sotanito, no sé què. Va ser molt divertit. Jo vaig passar pipa i em vaig alegrar molt.
Mm-hmm. Àries Salgado era el president que va comunicar la mort de Franco.
Podria ser l'Àries Salgado, sí.
Sí. En blanc i negre, per suposat.
Per descomptat. No, en després a la nit va sortir la famosa imatge aquella del l'Àries Navarro.
Sí.
A la nit la va dir, sí. Franco ha muerto.
Sí,
allà
sí,
va ser fantàstic,
sí.
Aquella imatge. Oh, és meravellosa, quan allà el tio tot ullerós, allà, Franco ha muerto. Oh, va ser meravellós.
Àries Navarro, correcte.
Àries Navarro, sí.
Retrocedim en el temps. Com era Sant Cugat l'any 1975?
Era bastant diferent de l'actual. Mm-hmm. Sant Cugat era un poble, encara. Va ser durant el mandat de Lletjós, que va jurar com a alcalde unes dues o tres setmanes abans de la mort de Franco, l'octubre del 75, va ser quan va aconseguir el títol de ciutat de Sant Cugat, que no deixava ser un títol. Però Sant Cugat era un poble d'uns 30.000 habitants, on hi havia una rèmora, no és la paraula, hi havia encara una herència agrícola important. És a dir, per exemple, el paisatge de la vinya va durar fins molt entrat als anys 80. La vinya havia sigut omnipresent a Sant Cugat. I tinc dades, que ara no les he portat, les explicaré esta tarda, de que la producció agrícola de patates, de mongetes, de cereals, a l'any 75 encara era relativament significativa. Per tant, és una vila que està deixant de ser agrícola, que ja no ho és, però ho està deixant enrere, que és, no és gaire industrial, però el Déu-n'hi dret, és una ciutat de petites i mitjans empreses, sobretot de petits cellers, molts dels quals van desaparèixer amb la segona crisi del petroli a principis dels anys 80, i on ja comença a despuntar el que serà després una ciutat de serveis. Ja s'ha instal·lat fa 3 anys, l'any 72, la Catalana d'Occident. Això que ara la diu Occident,
ah, sí.
Aleshores era català en Occident i ja s'havia instal·lat feia 3 anys.
Hem parlat de com vas viure tu el moment de l'anunci de la mort de Franco, però clar, és que va ser una agonia. Això va durar dies i la gent estava pendent. Quin era l'ambient social i política a Sant Cugat en aquests dies previs i posteriors a la mort de Franco?
A veure, primer, aquí hi ha una reacció, una reflexió prèvia. O sigui, la gent que ens movíem, que estàvem compromesos, era una immensa minoria. No ens enganyem. Mm. L'oposició, la gent que feia oposició activament, era una immensa minoria. I més a Sant Cugat, que no era Barcelona. Hi havia allò que se'n va dir els historiadors, un franquisme sociològic, que es va desenvolupar sobretot durant els anys 60, que van ser uns anys de creixements econòmiques, gràcies, no als mèrits del règim, sinó a la bonança econòmica europea, que va tirar d'Espanya, on, bueno, doncs els 600, els electrodomèstics, i, bueno, la gent tenia la sensació que millorava la seva vida, la dels seus fills, i per tant hi havia una, una passivitat política, a part del règim despolititzava el personal, no? Aleshores érem una immensa minoria, allà dèiem en broma, dèiem tots els d'esquerres acabem en el Mesón, dèiem en aquella època. I per tant, la gent que estàvem compromesa d'alguna manera, políticament, socialment, culturalment, doncs, home, ho seguíem, ho sabíem molt a prop, ho debatíem, fèiem, especulàvem sobre el futur i tal i qual, però en general, a veure, sí que havia una sensació de que el franquisme s'havia d'acabar, això és evident. Era un desig soterrat, perquè la gent no es podia expressar en llibertat, i m'imagino que d'una manera molt somorta, molt per no cridar l'atenció, la gent ho va dissimular, però crec que en general la gent tenia una sensació de que ja era hora i això canviarà. També és veritat que hi havia un sector anclat en el franquisme i que ho va viure molt malament, no? Vull dir, per exemple, a veure, els regidors que hi havia el novembre del 75, alguns ho portaven des de l'any 67, es van mantenir fins a les eleccions democràtiques.
És el que anava a preguntar, la situació a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquell moment, quina era?
A Sant Cugat, en Josep Bernil Solà pren possessió l'11 d'abril del 1960 i dura 15 anys. Dura perquè hi plega, perquè vol plegar, l'havia nomenat el govern civil, que era qui nomenava els alcaldes del franquisme.
Bernil,
és,
no?
Josep Bernil Solà. És l'alcalde de la història de Sant Cugat que està més anys, 15. D'acord? Llavors ell, el 74, fa unes declaracions ja a Vallèpolis, que una revista que sortia aleshores, que diu, ja he estat massa anys, s'estava elaborant una vall local, diu, m'ha arribat el relleu, encara cal esperar un any i mig. I a l'octubre, ja et dic, tres setmanes abans de Morín Franco, en Francesc de Paula Llejós García jura los principios del movimiento, pren posició d'alcalde i de jefe local de la Falange. Uns 10 dies abans l'ha nomenat el govern civil, que era qui nomenava els alcaldes. Llavors, ell és l'alcalde i durarà fins l'abril del 79, que hi ha les primeres eleccions democràtiques i ajuntaments. A més, diu, amb unes declaracions al maig del 76 a Vallèpolis, diu, el ajuntament no perdemos ni un minut en hablar de política, en hablar de partits polítics. Ell era pura gestió, era un ajuntament immune al que estava passant al país, perquè me'n recordo que després de les eleccions del juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, els partits de Sant Cugat diuen, escolti'm, s'ha demostrat que vostès no tenen cap legitimitat, que aquí estem els partits que tenim una representació, no? Pacte Democràtic, Socialista, SUC, Unió Democràtica, pam-pam, i el que volem és crear una comissió fiscalitzadora que fiscalitzi l'actuació de l'Ajuntament fins que hi hagin eleccions democràtiques, perquè l'actuació d'aquest Ajuntament no hipotequi a l'Ajuntament Democràtic que sigui elegit. S'hi va negar en rodó. El Llejó s'hi va negar en rodó. I els regidors, doncs, bueno, Ignacio Cribes del Desaliento, com es deia aleshores, van seguir fins al 1979 i alguns van estar, doncs, 12 anys.
Recorda si l'Ajuntament va emetre algun comunicat, si es va fer algun acte oficial de dol?
Bueno, el funeral està presidit per l'alcalde. Si tu veus la foto des de l'altar cap a la porta, el primer cap parroc que es veu d'una persona segura és l'alcalde. L'alcalde presidia, evidentment, i tots els regidors, i tots els franquistes de pro, o gent que es volia deixar veure, o gent que el franquisme li va anar molt bé. És que, a veure, el franquisme no només era un règim polític, com explica en el podcast molt bé el Fernando Mota, un règim absolutament corrupte, i que durant uns anys va fer passar molta gana a la gent. Hi ha un llibre d'un historiador molt interessant que es diu l'embruna franquista, que entre el 39 i el 42, més el 46, que va ser un any molt dolent, a Espanya va morir de gana unes 200.000 persones. I les cartilles de racionament van arribar fins al 1952. Però hi ha gent que li va anar molt bé. Era un règim corrupte, recordem que el primer alcalde del Villarrecio, que està 7 anys, ha de plegar per acusacions d'estraper-lo, no? Bueno, i hi ha gent que li va anar molt bé, i aquesta gent, evidentment, quan mor en Franco, se'n va al funeral a donar-se cops al pit. També hi ha una fotografia de la plaça de los caídos, deia, no? La plaça de los caídos, que després la va reconvertir Llejós en plaça de l'Ejército, i que ara és la plaça Rafael Casanova, de ciutadans amb els braços en alt homenatjant en Franco, que s'acaba de morir, no? Vull dir, evidentment, hi havia fatxes i franquistes de pro que els hi va sentir molt malament políticament, perquè eren fatxes convençuts o perquè, bueno, el règim els havia anat molt bé i deia, hòstia, a veure què passarà ara.
Clar. A nivell social, quins eren els col·lectius o els moviments que ja començaven a organitzar-se al marge del règim?
Bueno, a veure, des de l'any 74, evidentment, bueno, hi havia les entitats de sempre, no? El Montanyenc, la Unió, en fi, que, bueno, anaven fent, però no, diguem-ne, no feien unes activitats clarament d'oposició, per entendre's, no? Aleshores, jo crec que és a partir del 74 que hi ha una sèrie d'iniciatives que clarament som gent, jo em dic en primera persona perquè jo hi era, som gent que començava a plantejar activitats que clarament trenquen amb el que hauria sigut la dinàmica d'activitats de Sant Quant del règim. El grup de jovent de la Unió, hi ha un grup de jove d'uns 25 joves que ens posem a la Unió, eh? La Unió era una entitat bastant anquilosada, on encara manaven els que havien tingut protagonisme sobre la República i, òbviament, per raons òbvies, tenien por de fer segons què, perquè els havien embargat els béns i els havien clausurat l'entitat l'any 39, i llavors però hi havia un sector de la Junta més oberturista, va dir, bueno, feu coses. Llavors van començar a fer coses. Cinefòrum, xerrades sobre el català, cursets de català era una novetat. Que va ser un èxit rotund, una sèrie de conferències sobre sexualitat. Cuideu amb això, eh? Es fan entre el juliol i l'agost del 74. El divendres a 11:15 de la nit. És a dir, divendres, que la gent està cansada de tota la setmana, a 11:15 fins a 1:00 de la nit, i hi ha una mitjana d'assistència de la gent de 200 persones.
Déu-n'hi-do.
200 persones en una ciutat de 30.000 habitants. Perquè era un tema que havia sigut tabú, la gent tenia ganes de parlar-ne. Hi venen els professionals i es parla del tema. I altres coses. Després, en l'any 75, el grup de jovent funciona entre mitjans del 74 i el 75, que, per cert, el dia de Sant Medir del 75 acabem tots al quartelillo de la Guàrdia Civil perquè van fer una recital de música i un va cantar una cançó d'Alberto Albrecht que a algun regidor no li va agradar i la Guàrdia Civil va suspendre d'allò i tots al quartelillo. Bueno, no va passar res. Bueno,
i anècdota.
Sí. I aleshores, el 75, amb motiu dels 75 anys de la Unió, es crea la Comissió de Cultura de la Unió, que impulsa una sèrie d'activitats, aprofitant els 75 anys, que van ser també unes activitats clarament diferents del que feia fins ara, no? Parlar de Sant Cugat, de Catalunya, es fa la representació de la setmana tràgica amb els l'Orfeo de Sants, tal i qual, que té un èxit espectacular. Bueno, es comença a veure el que es consolidarà els anys següents. Ah, i el novembre del 75 es crea la Coordinadora d'Entitats. La Coordinadora d'Entitats, a part de coordinar entitats, coordinadora, cosa que ara no es fa, no es coordinen activitats ara, a part de coordinar activitats, cada 15 dies feia un cartell immens, com aquells cartells dels toros, aquells tan grans, on s'anunciaven les activitats de la quinzena. Déu-n'hi dret. A part d'això, vam preparar un document d'alternativa per Sant Cugat que es va presentar el maig del 76 a la Unió i van convocar la primera festa de tardor que es va fer el novembre del 76. O sigui, hi havia muda.
I escolta'm una cosa, a banda del que ens explicaves d'aquest grup de joves de la Unió, sí, qui més feia oposició política? Bueno, des de l'àmbit sindical, per exemple?
De l'àmbit sindical no havia res, en quant havia tingut una presència obrera organitzada a la Segona República durant el franquisme, al no ser un pol industrial important, l'única empresa és Condiesel. Condiesel havia hagut un conflicte al 73 i va haver 12 acomiadats que els van obligar a remetre a l'any 76. Sindicalment havia l'únic brots sindicals estaven a Condiesel. Ara, políticament l'únic partit que tenia una mínima organització i que estava present al grup de jovent i a la Comissió de Cultura d'allò era el SUC. El SUC l'any 75, i el que estava més organitzat, tenia 10 militants. I, sí, 10 militants organitzats en dues cèl·lules, que llavors ens organitzaven per cèl·lules. I era el partit més organitzat. Llavors hi havia gent solta, no tan organitzada d'altres partits. Hi havia un del Partit del Treball d'Espanya, hi havia alguns d'Unió Democràtica, hi havia les persones de reagrupament, el partit del Pallac, però no estaven tan organitzats. Però no va ser, jo diria que la sortida una mica a la superfície, encara que no fos amb sigles, evidentment, perquè no estaven organitzats, no va ser fins al 76. El maig-juny del 76 s'organitza un cicle de xerrades, on els diferents partits, sense sigles, evidentment, es presenten en públic.
I escolta'm una cosa, com va afectar la mort de Franco i el començament de la transició a la vida quotidiana de la ciutat?
La vida quotidiana, jo diria que poc, eh? Sí? A veure, les condicions materials no van canviar d'un dia per l'altre. Jo diria que va canviar per la gent que tenia interès, inquietuds i volia participar del canvi. Aquesta gent, va ser uns anys molt...
Però, per exemple, va incrementar això, aquest interès en l'associacionisme, la implicació de la gent...
Sí, va canviar, sens dubte, sobretot a nivell polític, el 76 i la primera meitat del 77 és quan la gent entra als partits polítics i comença a haver-hi militants i es constitueixen els sindicats i la gent s'afilia. Va ser el període 75-79, diguem-ne, per dir alguna cosa, va ser d'una intensitat política brutal, brutal, brutal. A l'any 76, quan hi ha una frase molt... Saps que és el Nicolás Sartorius? D'aquella sèrie que van fer la TV2, que em sembla que està molt...
La transició.
Sí, no sé si la frase és d'ell, però va sortir en el programa aquell, que deia, Franco va morir al llit, però el franquisme va morir al carrer, és veritat. La mobilització i la projecció social aquests anys va ser brutal. O sigui, l'any 76... a veure, la quantitat de vagues que es van fer, però va fer vaga tothom. Els bombers, la policia, els sanitaris, els ensenyants, els metal·lúrgics, tothom. I després les mobilitzacions convocades per l'Assemblea de Catalunya. Per exemple, l'any, l'1 i el 8 de febrer del 76, es fan dues grans manifestacions a Barcelona demanant l'amnistia. La mobilització va tremenda. És a dir, a veure, el Juan Carlos no va poder mantenir a l'Àrees Navarro. Carles Navarro era un immobilista, el carnicerito de Màlaga, era el responsable de milers de morts durant la guerra a Màlaga, que van bombardejar gent que marxava de Màlaga cap a Almeria, es van bombardejar, es van massacrar. Llavors, el Juan Carlos, que sabia el que li havia passat al seu avi, Alfons XIII, suposo que assessorat per gent que era més intel·ligent que ell, el qual no era gaire difícil, suposo que li van dir, nen, o canvies el rumb o poses en joc la monarquia. Llavors va ser quan el juliol del 76 va nomenar el Suárez, que venia del falangisme, pur i dur, però bueno, era un tio que va entendre el moment històric i va saber maniobrar i cercar complicitats amb l'oposició. No va ser una ruptura, però tampoc va ser una continuisme, va ser una reforma rupturada, una ruptura pactada, digui-li com vulguis, i això l'altre dia un programa de la tele ho explicava. Va promoure el suïcidi, el harikiri de les Corts franquistes. A les Corts franquistes els hi presenta el projecte de reforma política i la voten. Ara, fent trampetes, per exemple, sabia que havíem tret sindicalistes del sindicat vertical, com ho tenien en contra, i els hi paguen un viatge a Guatemala, en el Caribe, no? A Panamà, perquè estiguin fora a l'hora de votar. I les propis Corts voten la seva dissolució. I la reforma política s'aprova en el referèndum del desembre del 76 i és el que provoca les eleccions del juny del 77. Amb el ben entès que el text de la reforma política no preveia unes Corts constituents. Van ser els resultats amb una forta presència de forces progressistes i d'esquerres que va fer que les Corts fossin constituents i elaboressin una Constitució democràtica.
Doncs de tot això i segurament que d'altres coses en parlaràs aquesta tarda en aquesta conferència.
D'això i no de gaires més coses perquè només durarà una hora, però sí. Perquè aquesta tarda està tothom convidat a les 7 al museu, que serà, coincideix, és que a mi l'Alba Rodríguez sempre deixa els papers pitjors. Et diu, escolta, tu que has treballat això del franquisme, i jo no he treballat això del franquisme, jo com a historiador...
Tu l'has viscut.
He viscut el 75 i avui parlaré com a historiador i com a persona que ho ha viscut. I a més, amb la responsabilitat de fer-ho el dia que fa 50 anys que va morir.
Justament, és el dia.
I tancant el cicle aquest, que per cert, ha tingut molta acceptació, ha estat molt bé, ha sigut molt interessant.
Serà una conferència interactiva, és a dir, la gent hi participarà...
Sempre hi ha una...
Ho dic perquè segurament bona part del públic que tingui serà gent que hagi viscut aquesta efemèride.
El museu no pots allargar molt perquè hi ha uns horaris i et foten fora quan arribes. No, però bé, després hi haurà un torn de paraules perquè la gent s'esbravi. Uh-huh. I recordi... A veure, com que malauradament... No, la primera van anar... gent jove perquè els va portar un profe de la Pla Ferreres, però com que malauradament aquesta gent en aquestes xerrades predomina gent que ho va viure, clar, i no hi ha gaire joves, doncs clar, la gent ho ha viscut i li ha de parlar, recordar.
Doncs avui és el dia 20 de novembre, avui fa 50 anys de la mort del dictador Franco. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
I celebrem-ho, eh?
Celebrem-ho.
Vale.
Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Va arribar el tiet amb vara ballada, que els avis feien dinar especial.